Passen 6 minuts de les 9. Molt bon dia. Comencem aquest dimarts 17 de novembre de 2020 al Penedès en Xarxa, el magazín matinal de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, que diàriament i de 9 a 12 us acostem des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. I aquest matí de dimarts començarà amb la previsió meteorològica a càrrec de Pere Almendárez. D'aquí uns minuts, així que acabem el sumari. I a continuació ens abrigarem perquè el matí és fresc i sortirem a passejar. Avui us presentem la capella de Sant Cugat de Moja amb un veí del poble que se'n cuida, el Pere Mitjans. Tot passejant i descobrint aquesta petita capella, arribarem a 9:45, primera cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès en el primer flash informatiu d'aquest matí. A 9:45 encetarem el tema de la setmana que avui dediquem a les fires i mercats ambulants i tindrem tot de veus que ens explicaran la seva situació i com estan vivint la pandèmia i les moltes restriccions que pateixen. Ens acompanyaran David Martínez, vocal del Gremi Industrial de Firaires de Barcelona i Província, Cristina Garcés, del col·lectiu de mercats no sedentaris, la Montserrat Carrera, firaire i membre de la Unió de Mercaders i Artesans, i un altre firaire, el Jaume Martí. Encetarem aquest tema de la setmana a 9:45. Coneixerem els nostres convidats. A les 10 farem una breu pausa per connectar amb les notícies i reprendrem la tertúlia a partir de les 10 i fins 10:45, quan arribarem al segon flash informatiu d'aquest matí. Després d'aquesta segona cita amb l'actualitat penedesenca, la secció de voluntariat, on avui us presentem una entitat nova que fa poc temps que treballa a l'Alt, al Baix Penedès i al Garraf. Són TIAM, Intervenció en Demències. Coneixerem l'entitat, els seus programes i el pla de voluntariat, que ara està força aturat a causa de la Covid-19. En parlarem amb la Montse Mestre de l'Oficina del Voluntariat de Vilafranca, el president de TIAM, Quim Mac, i la Laia Casas, integradora social i auxiliar de clínica de TIAM. A les 11 i pocs minuts, el Català al carrer amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Parlarem d'etimologia i obrirem línies perquè jugueu i participeu al concurs on regalem un llibre de literatura infantil. Tot parlant amb vosaltres i descobrint aquests errors que ens planteja la Teresa per aprendre català, arribarem a 11:45, últim flash informatiu, última cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès dins el magazín. I a continuació, com passin pocs minuts de 11:45, pantalles amb en Carles Gala i els últims minuts d'aquest matí, els últims 5 minuts abans de les 12, els dediquem a les fake news. Us expliquem una història, una notícia, donem detalls i vosaltres heu de decidir, heu de jutjar juntament amb nosaltres si és certa o és ben fake, ben falsa. Així serà el nostre recorregut al llarg d'aquest matí de dimarts 17 de novembre de 2020. Benvinguts i benvingudes, som-hi!
Penedès en Xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Temps.
Avui ens hem llevat amb un matí fresc. El Pere Almendárez ens dirà si la situació seguirà així, remunta o baixa aquest termòmetre. Pere, molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem, com cada dimarts, un breu repàs de la situació meteorològica per les properes jornades aquí al Penedès i hem de parlar de nou de pocs canvis pel que fa al temps. Seguirem sota el domini de la situació anticiclònica i, per tant, no parlarem de gaire variabilitat en el temps aquí a casa nostra. Avui dimarts tornarem a tenir força núvols, especialment durant el matí, núvols baixos, especialment cap als municipis del litoral, però a mesura que avanci el matí, especialment durant el migdia i la tarda, s'obrirà força el cel i en conjunt dominarà el sol, especialment durant la tarda. La nit tornarà a ser poc freda, estem tenint temperatures força suaus per l'època, mínimes entre els 10 i, el 14, i els 14 graus en conjunt i màximes sense gaires canvis entre els 14-15 o com a molt 16 graus. El vent bufarà molt feble durant tota la jornada de component sud o sud-est en conjunt. Pel que fa a la jornada demà dimecres, tornarem a tenir núvols matinals, núvols baixos, especialment cap al litoral, i algunes boirines o boires cap a fondalades interiors a primera hora del matí. Durant el migdia i la tarda, en conjunt, dominaria el sol amb algunes bandes de núvols alts i mitjans. Les temperatures sense canvis, ambient força suau de nit, una vegada més, un dia més amb mínimes entre els 10, 11 o 12 graus en conjunt, poc nit. Poc fredes en conjunt. Pel que fa a les temperatures màximes, sense gaires canvis, entre els 15 o 16 graus a tot estirar. I pel que fa a la jornada de dijous, seguirem sense parlar de grans canvis, potser sí pel que fa a canvis de temperatura. Tindrem una nit una mica més freda, amb mínimes entre els 8-9 graus cap a l'interior i els 10 o 11 graus cap a la costa i màximes entre els 16 i 18 graus. Pel que fa a l'estat del cel, dijous en conjunt s'espera una jornada estable amb cel força seré amb terbolit per algunes bandes de núvols alts i mitjans. El vent dijous bufarà de component nord o nord-est durant el matí, girant a component sud o sud-est durant la tarda, en conjunt feble durant tota la jornada. De moment, això és tot pel que fa al temps aquí al Penedès.
Penedès en xarxa.
La capella romànica de Sant Cugat de Moja és una de les moltes joies patrimonials que conté Olèrdola. Mereix una visita i avui, a la secció Passegem, la farem acompanyats de Pere Mitjans, un veí del poble que de manera voluntària fa possible que la capella estigui oberta al públic cada dos diumenges. Sortim a passejar de la mà de l'Armand Beneitó de Canal 20.
Doncs avui al Passegem ens trobem a la capella de Sant Cugat. Estem a Moja, a la plaça de l'Església, i dins d'aquesta capella acollidora, petitona, aquí a Moja, com dèiem, la capella de Sant Cugat. Una capella que des del passat mes de març, a principis de març, es va reobrir perquè la gent la pugui visitar. I tot va ser una iniciativa del Pere Mitjans, que és amb qui estem, que va fer possible doncs, que ell mateix i la gent que vulgui visitar-la doncs, vingui aquí a aquesta capella i l'ensenyi. A més, ell mateix va ser pregoner de la Festa Major d'un dels anys en el qual va fer el pregó d'aquesta mateixa capella, des de l'exterior de la capella. Pere Mitjans, bon dia.
Hola, bon dia.
Parla'ns una mica d'aquesta capella, una capella que les primeres referències doncs, daten del segle XI, no?
Sí, correcte. Sobre els llibres del baptisme d'aquí de l'església, de la parròquia, es va parlar sobre la capella de Sant Cugat, que anteriorment ja, ella data del 981, que és del segle X. Llavors, amb aquesta capella, com que va anar la població va anar creixent, es van arreglar dues naus petites de nord i de sud que es van fer sobre el segle XII i el segle XIII.
Una capella en el que em comentaves que es fa missa a l'hivern, no a l'estiu, tot i que ara, en aquesta època, evidentment, la gent ha d'estar una mica... ha d'haver espai entre la gent i es petitona per poder fer missa, no?
Sí, bueno, els filigresos avui dia doncs, també són gent que de tota la vida que són, venen a l'església. L'església gran per l'estiu ens va bé perquè hi ha més espai. De totes maneres, aquí els bancs que tenim aquí a la capella també estan acondicionats. Llavors, durant l'estiu es posen unes estufes, perdó, durant l'hivern es posen unes estufes i llavors la gent està més acollidora.
Què ens podies remarcar d'aquesta capella?
Home, aquesta capella, a veure, jo quan ja era petit, ja hi era. Esclar, jo sóc fill d'aquest poble i jo quan venia a fer ajudar el mossèn encara parlàvem en llatí quan se feia la cerimònia de la missa, érem 5 o 6 escolans i ens tocava una setmana cadascú. Llavors, clar, aquesta capella per mi és com si fos segona casa meva.
Realment, tu vas tindre aquesta iniciativa de que la gent doncs, la pugui visitar una mica per això, no? Una mica per com has dit, doncs, és com si fos casa teva, oi?
Sí, realment aquesta capella havia estat sempre tancada. A veure, el 2018, per la Festa Major de Sant Jaume, el 25 de juliol, vaig fer el pregó i ho vam fer en aquesta esplanada d'aquí fora, que si ara voleu podem fer alguna foto. Vaig fer el pregó i la capella estava tancada i era la Festa Major i em vaig sentir, no sé, com una mica no frustrat ni decebut, però una mica picat de dir, carai, el meu pregó i no està la capella oberta. Llavors vaig parlar amb algun consistori, amb el mossèn, i em van concedir que sí, que la pugui obrir. Si això era la Festa Major, jo sobre abans de que acabés l'any ja la vaig poder obrir. Llavors el que hem tingut ja és la pandèmia, que ens ha anat trencant molt el ritme de poder-la tenir cada diumenge oberta. Nosaltres obríem cada diumenge durant dos o tres o quatre mesos, vam obrir tots els diumenges, però amb tot això de la pandèmia ho vam anar reduint els horaris. I ara obrim el primer i segon diumenge de cada mes, de 11 a 1.
Realment, ho has comentat, no? Vas parlar amb la parròquia no va posar cap trava i a més vas rebre el suport de l'Ateneu Mugenc que va fer possible doncs, poder fer el material doncs, per poder fer difusió, no? A la història d'aquesta capella.
Correu, sí, tota aquesta colla, amb també entre el senyor Ramon Valla, que té la foto de l'absis pel cantó de casa seva, i també l'Ateneu Mugenc també van tota aquesta colla que busquen història, històries de Moja i volen saber els fonaments de la història, doncs aquesta colla també han ajudat a que poguéssim obrir.
Què hi podem trobar aquí dins?
Aquí dins pues, hi ha l'absis, que és el més antic de tots, i llavors hi ha, com t'he dit, del segle XII i XIII, l'ampliació de la capella, i després, si ens posem entremig el puesto principal, mirem en l'aire mirant l'altar, a sobre nostre, pel carrer, hi ha el campanar. Que realment no es troba ni una arribar-hi al campanar ni per dintre ni per fora per poder-hi accedir. Jo crec que al fer alguna ampliació de les dues naus que es van fer, igual hi havia un accés per arribar al campanar per fora, i també ha desaparegut, o sigui, si ara has de fer-ho d'una altra manera, no té accés al campanar. Però m'imagino que ha de ser, poder-hi pujar al campanar petit de la capella també ha de ser molt maco poder-hi pujar.
També ens comentaves de la part de fora, té un espai doncs, sí, realment molt maco a fora, un espai que està inclòs també en aquesta capella.
Clar, a veure, amb l'explicació que fem nosaltres, que jo sóc un guia amateur, no sóc un professional. M'agrada, ho sento com jo del poble, no sé explicar-ho d'una altra manera. Igual ve un altre senyor historiador i ho explica d'una altra manera, no? Però és la meva manera d'explicar-ho. L'Armand m'està preguntant a dintre de la capella què és el que hi ha. Jo ho explico, què és el que explico amb tothom. Hi ha un sarcòfag aquí que realment no sabem si a dintre hi havia alguna relíquia o hi havia alguna cosa. Aquest sarcòfag d'aquí, de tota la vida, per mi hi ha estat posat, perquè està molt ben posat a la paret. I dic que és una de les coses que té la capella. Després tenim aquí una pica, m'imagino que abans la gent, quan anàvem a missa, posàvem els dits amb l'aigua beneïda i ens assenyàvem, però aquesta pica és superantiga, senzilla, molt senzilla, no té cap adorno, i m'imagino que és una pica que feien servir abans per batejar a la gent nova, a la gent jove, petitona. Si voleu sortir...
I també trobem una imatge, no?
Sí, la imatge m'imagino que ja és molt més modernista, és més moderna. Jo m'imagino que amb aquest racó d'aquí igual hi havia algun... Jo no me'n recordo ara, però aquesta imatge pues, ja hi ha sigut tota la vida, però ja és més moderna, no crec que sigui tan antiga. És la Mare de Déu dels Dolors.
I com dèiem, doncs ara anem a fora, no?
Sortim a fora al pati.
Un pati on doncs, fan molts actes durant la Festa Major, que sí. Aquesta Festa Major, precisament, sí, degut a que no es va poder fer, doncs es van fer els actes principals aquí.
Sí, bueno, encara van venir... Van posar uns aparells al Casal dels Avis, de música, perquè se'n digués música tot el poble, i aquí dintre hi va haver un noi i una noia que van tocar l'orgue i van tocar la flauta, i se sentia tota la música pel poble. Mm-hmm. Això va ser un acte de la Festa Major, almenys tenir alguna cosa, perquè com que aquesta Festa Major ha sigut tan rara, doncs hem estat molt reduït d'actes.
Si la gent volgués fer algun acte religiós aquí, petit, encara, no sé, un casament, una comunió, es podria fer amb aquesta capella?
Jo crec que sí. Vaja, aquí en aquesta capella s'hi ha casat més d'una parella. Sí. Bueno, has de demanar-ho. Jo crec que si el mossèn, encara que portis tu el mossèn per casar alguna parella, jo crec que ho accediria, el Consell Pastoral ho concediria.
Per la part de fora, realment veiem que és una capella doncs, molt bonica, no? Vull dir, sí. Una capella realment on suposo que estàs molt orgullós de poder ensenyar.
Home, clar.
Quan venen els visitants, que
jo els explico
que els
remarques? Jo els explico com jo era petit. És clar, jo ara hi ha la reixa tan maca que veiem de la plaça, de la plaça veiem la reixa que hi ha i veiem la capella perfecta. Doncs us imagineu que aquesta reixa era una paret. O sigui, no es veia la capella. La capella es veia per sobre, no es veia. La paret aquella era on hi havia el cementiri antic. Tot això d'aquí, tot això, tota la paret. O sigui, aquí hi havia un passillo i prou. Un passadís, aquí hi havia un passadís, aquí hi havia una porteta petita i donava allà. Tenies de passar arrambat per la església gran. I tot aquest racó d'aquí, tot això d'aquí, era el cementiri. Una pila de terra. Clar, el cementiri Moja va créixer molt i el cementiri es va haver de fer a les afores del poble, que ja sabeu on està. Llavors, tot l'ossera i tot es va recollir i es va portar a l'ossera del poble. I aquí dintre, que estem ara a la terrassa, no estem al pati de la capella, hi ha una creu que ens explica conforme aquí hi havia el cementiri antic. O sigui, totes les parets que hi ha allà són les antigues dels patis que hi havia d'abans, però tot aquest espai que estem aquí, tot això d'aquí, hi havia tot el cementiri.
A quin any es va fer aquest canvi de cementiri, ho recordes?
Ai, noi, jo... Esclar, jo vaig començar ja quan tenia 8 o 10 anys, 12 encara no, encara hi era, perquè veníem aquí al davant, on hi ha el Casal dels Avis. Allò eren les escoles nacionals. Aquí nosaltres havíem vingut aquí en aquest col·legi. Jo als 10 o 11 anys ja vaig marxar cap a Vilafranca a l'institut. Vaig estar fent d'escolar fins als 15 o 16 anys i em sembla que encara, llavors en aquell temps encara hi era. Si jo tinc 15 o 16 anys, ja en tinc 68, doncs imagina, fa 50 i pico d'anys que m'imagino que això ja ho van netejar-ho i ho van acondicionar. Perquè llavors Moja ja va créixer molt i llavors ja es van veure obligats a tenir un cementiri a fora del poble.
El lloc, evidentment, no és molt, 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 molt gran, és un lloc petitet, curiós, no?, que aquí pogués haver un cementiri, realment...
Sí, però és que abans als pobles hi havia molt poca gent, i estem parlant, si donem una volta a la capella, les quatre cases que hi ha no n'hi havien més, era un poble molt petit. El que passa que amb el temps va créixer molt.
Anem a donar el tomb per darrere, doncs, abans d'acabar, sí, si de cas.
Bueno, aquí tenim un oliver, una olivera que és impressionant. Aquí, veus, mira, aquí hi ha una pedra que, com si fos per poder pujar per l'exterior cap al campanar, però clar, al fer-se aquestes ales que es van afegir al segle XII-XIII, jo m'imagino que l'accés per fora igual va quedar eliminat. Mm. Llavors aquests nois que fan la història d'Olèrdola o de Moja van pujar-hi un dia per l'exterior, eh? Has de pujar amb una escala, eh? no pots entrar-hi de cap més manera. Llavors aquests nois van mirar dalt per veure si hi havia algun accés o alguna senyal de dintre del campanar que es pogués entrar. Només troben un forat que m'imagino que igual era per tocar la campana, que tampoc la campana ja no hi és. Vull dir que, clar, amb el temps, jo que sé, de la guerra o alguna cosa, igual es van venir a fer, jo que sé, la campana igual va fer maco i la van prendre per fondre bales o per fer coses. Ara estem aquí darrere de l'absis, que és impressionant, que passa que ens han tingut d'anar fent, perquè clar, la capella aquesta és de fang i de pedra, i clar, s'han tingut d'anar fent parxes perquè no es fes molt bé. M'imagino que les finestres també són antigues per mínima claror o per mínim accés que tingués la gent per poder entrar. Jo m'imagino que abans sempre les capelles eren de molta intimitat i era el més necessari perquè la gent estigués amb intimitat amb l'església i amb la religió. Jo crec que un dels punts més macos és l'entrada del poble, que hem d'entrar tots pel mateix puesto quasi, i trobem el campanar, la capella, i ens trobem una part la més maca d'entrada del poble, que és el que veiem del campanar. Aquí teníem, si ja teniu la foto, hi ha dos xipresos, però un, amb el mal temps que va fer, m'imagino que estava malmès, que ja no hi és, aquest xiprés va caure, i encara vam tenir sort que no va fer malbé res. Va caure cap al cantó de la rectoria, i llavors representa que no va fer malbé res.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Pere. Encantat de poder haver visitat aquesta capella. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per venir a fer-me aquesta mica d'entrevista i de companyia. Espero que ens puguem anar veient. Sabeu que el primer i segon diumenge de mes, de 11 a 1, podeu venir quan vulgueu.
Prenem nota, Pere, i vindrem a passejar amb tu a descobrir aquesta capella de Sant Cugat a Moja, a Olèrdola. I, Xino Xano, ara ens plantarem de nou als estudis perquè seran 9:15 i tenim una primera cita amb l'actualitat, amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès. Després d'una breu pausa, obrirem el tema de la setmana que avui dediquem a parlar amb firaires. Avui parlem de fires i mercats ambulants no sedentaris.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia a les notícies del Penedès en xarxa. Recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Moren dues persones a l'Hospital de Vilafranca per Covid-19 i augmenten lleugerament els ingressats. L'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès ha registrat en els darrers dies dues noves defuncions a causa de la Covid-19. Un total de 37 persones han mort a l'Hospital Vilafranquí des que es va iniciar la pandèmia. A l'Hospital Sant Camil també ha mort una persona des de la darrera actualització del Consorci dijous i ja n'acumula 107. L'Hospital de Vilafranca ha augmentat lleugerament els ingressats ingressats amb símptomes compatibles de la Covid-19 i actualment té 26 persones ingressades, mentre que dijous en tenia 23. Els Camins, en canvi, s'han reduït els ingressos i ara mateix hi ha 52 persones sota sospita de patir coronavirus, mentre que dijous n'hi havia 65. A més, entre els hospitals del Consorci ja s'han assolit les 700 altes des que es va iniciar la pandèmia, amb 199 a Vilafranca i 502 als Camins. Calafell reorganitza la circulació a diferents urbanitzacions del municipi. L'Ajuntament de Calafell continua amb la implantació de nous plans de mobilitat a les urbanitzacions del municipi. A partir d'aquest dilluns comencen els treballs als nuclis de Mar Romeu, Valldemar i Bellamar, on es farà una reorganització de la circulació i s'instal·larà senyalització nova, tal com ja s'ha dut a terme en altres indrets de Calafell. Els canvis tenen l'objectiu de garantir el pas del transport públic i la seguretat dels vianants alhora que es vol prevenir l'excés de velocitat. També s'actuarà per aconseguir més aparcaments a la calçada i evitar així l'estacionament a les voreres. Per nuclis, les principals actuacions a Mar Romeu seran la senyalització dels passos de vianants i els aparcaments i la reordenació de la plaça de Ricardo Lozano per determinar els dos carrils de circulació. Els treballs poden causar talls intermitents de trànsit. A Valldemar, la majoria dels carrers passaran a ser d'una única direcció, a excepció d'aquells per on passa el bus, que mantindran la doble direcció. Amb això es vol crear aparcament a la calçada. També se senyalitzaran els passos de vianants i es pintarà una rotonda per solucionar una cruïlla perillosa. Per últim, a Bellamar s'implantarà una limitació de velocitat a 30 km per hora. Es programa per Nadal un curs intensiu a Olèrdola per poder obtenir el títol de monitor. Organitzat per l'Ateneu Mogenc i l'Escola de Professions Educatives Educa, durant les vacances escolars de Nadal s'ha programat al local Rossend Muntaner de Sant Miquel d'Olèrdola un curs intensiu presencial per obtenir el títol de monitor d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil. Les sessions del curs s'han previst del 28 de desembre al 5 de gener i durant els caps de setmana de gener. Les inscripcions estan obertes fins al 6 de desembre i es poden fer a través del correu electrònic a l'adreça ateneumogenc@gmail.com. El preu és de 225 euros, mentre que pels socis de l'Ateneu que siguin veïns d'Olèrdola s'ha establert un preu de 175 euros. En cas que sigui necessari canviar el funcionament del curs d'acord amb les indicacions sanitàries, l'Escola Educa determinarà si la formació continuarà en format online. Un senzill acte a la plaça de la Vila ha recordat els 10 anys de la declaració dels castells com a patrimoni immaterial de la UNESCO. Ahir al migdia es va voler celebrar el 10è aniversari del reconeixement que feia la UNESCO al món dels castells en declarar-lo com a patrimoni immaterial. Va ser el 16 de novembre del 2010 i ja en aquell moment es va posar de relleu el fet que reconeixia tot un seguit de valors que són intrínsecs al món casteller, com ara el treball en equip, la integració i la cohesió social, l'amateurisme de les colles i el fet de fer de l'esforç i l'alçar-se de nou després de caure un tret diferencial. L'acte, que es feia ahir al migdia a la plaça de la Vila de Vilafranca, comptava amb la presència de membres de les tres colles castelleres vilafranquines. Tots ells recordaven la importància que va tenir pels castells aquest reconeixement de la UNESCO.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
I I continuem el Penedès en xarxa ara amb el tema de la setmana. Avui volem parlar d'un tema del que encara no havíem tractat, com són les fires i mercats no sedentaris o ambulants. Durant el primer confinament van haver de quedar-se a casa i quan van entrar en vigor les noves mesures i restriccions de la Generalitat, l'aforament es va tornar a reduir i això ha fet que molts municipis hagin reduït el propi aforament de paradistes. Comencem a Canal 20, Olèrdola, on tenim les primeres veus. Armand, bon dia de nou.
Bon dia, Sílvia. Doncs així, hem de parlar de les fires i en concret el convidat és Firaire, en aquest cas del gremi de les atraccions. Firaires que pràcticament doncs, aquest any han estat tancats a casa, no han pogut doncs, fer pràcticament res. El primer bloc parlarem amb el David Martínez, que és vocal i cap de comunicació del Gremi Industrial de Firaires de Barcelona i província. David, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Bé, doncs el que dèiem, el vostre gremi doncs, pràcticament no ha pogut fer res, no ha pogut treballar aquesta temporada. I des del gremi doncs, heu fet moltes mobilitzacions, us heu mogut perquè us escoltin. Com esteu a hores d'ara?
Doncs a hores d'ara estem pues, bueno, malament, perquè com bé dius, des del mes de març, que va entrar l'estat d'alarma, no ens han donat l'oportunitat de poder muntar. No? I llavors les nostres atraccions des d'aquesta data les tenim guardades als magatzems o a la clínica de Firaire, i no hem pogut treballar amb el nostre negoci. Llavors, els firaires, cadascú s'ha buscat la vida com ha pogut per poder subsistir, perquè a dia d'avui encara no hem rebut cap tipus d'ajuda específica per al nostre sector. Així és com estem reivindicant poder treballar, i en el cas de que no ens han deixat treballar, com ara, que em porto tota la temporada, doncs estem demanant a la Generalitat algun tipus de subsidi o ajuda específic per als firaires.
Com dèiem, doncs, el vostre sector, sense cap mena de dubte, doncs, és un dels més castigats per aquesta pandèmia, des que va començar el mes de març. Tu mateix ho has dit, doncs, us heu tingut que quedar a casa. Molts pocs pobles que han fet festa a la vegada, perquè moltes festes majors, evidentment, s'han anul·lat, però les festes majors, algunes que s'han fet, doncs alguns han cregut en vosaltres, molt pocs, pràcticament comptats amb els dits de la mà, però evidentment sou molts i és impossible que hi hagi cabuda doncs, amb els pocs llocs on sí que s'han pogut fer fira. Hi ha gent pràcticament que en un any, en tot l'any, des del novembre passat segurament, doncs està aturant, no? Perquè la vostra vida és sobretot a l'estiu, no? A partir potser del mes d'abril, una cosa així.
Sí, això mateix. Hi ha molta gent que des del mes de novembre de l'any passat no estan fent fires, perquè hi ha gent que comença la temporada al mes d'abril, per Setmana Santa, fins, com bé dius, fins al novembre, i aquests firaires doncs, no han tingut ingressos pràcticament en un any, no? I llavors, com estàs dient, sí que hi ha hagut dues poblacions que han fet festa major, o han fet una petita festa major, que una ha sigut Molins de Rei i l'altra ha sigut Sitges, però a part d'això no hi ha hagut més fires, vull dir, les festes majors que s'han fet festes majors virtuals, que els hi diuen, que és clar, una atracció no es pot fer virtualment, vull dir, tu pots fer un concert o titelles o diferents actes que puguin fer la festa major virtualment per als ciutadans, però el que són les atraccions s'han de muntar per poder gaudir d'elles, no? I com bé dius, només hi ha hagut dues poblacions en tot Catalunya que han tingut la confiança amb els firaires de dir, es pot treballar, no?
I evidentment, vosaltres estàveu preparats, no? Estàveu totalment preparats, inclús segurament alguns ja hauran fet, doncs, econòmicament comprat algunes coses, especialment per si començàveu, estàveu preparadíssims, no?
Sí. Nosaltres ens vam avançar, vam agafar una empresa privada perquè ens fes un pla Covid o un pla sectorial, per dir d'alguna manera, que aquest pla és el que es va presentar a Proficat, a ser del vistiplau, i fins que nosaltres no vam presentar això a Proficat, ningú, cap administració va sortir d'ells de dir que els firaires poden obrir amb aquestes mesures o amb aquestes altres mesures. Nosaltres vam adaptar les mesures de qualsevol altre comerç o qualsevol altra botiga o qualsevol parc tipus Tibidabo o tipus PortAventura, doncs aquestes mesures es van aplicar a les fires, no? I llavors, com dius, va haver-hi molta gent que es va avançar preparant els seus negocis per poder, pensant que podrien arribar a obrir en algun moment, fent inversions en dispensadors de gel, amb diferents adhesius per terra, per les marques, per la separació de la gent, bueno, diferents tipus de material, doncs aquest material no s'ha pogut fer servir perquè fins ara no ens han deixat muntar. No? Nosaltres el que no entenem és com parcs com Tibidabo o PortAventura o altres parcs que hi ha a Catalunya hagin pogut obrir o fer la temporada d'estiu d'alguna manera.
Sembla que hem perdut la comunicació amb el David. Mirarem de reprendre aquesta comunicació amb el David Martínez, vocal i cap de comunicació del Gremi Industrial de Firaires de Barcelona i província. A la segona hora tindrem també un firaire, el Jaume Martí. Si de cas, si et sembla bé, Silvia, anem cap a Domenys, que l'Urdes té dos convidades més.
Hem recuperat el David,
sí?
Com
doncs,
ho veu.
Val, sí. Doncs, David, sí. Bueno, no passa res, coses de les cobertures,
perdona.
No passa res.
Sí.
Evidentment, és el que t'anava a comentar jo, precisament ara. Veieu com grans llocs d'atraccions, com PortAventura, Tibidabo o altres, parcs d'atraccions grans, que no deixen de fer el mateix que feu vosaltres, poden obrir, això i vosaltres quina explicació us donen per no poder obrir?
Una explicació no n'hi ha cap. L'explicació que nosaltres li trobem és que qualsevol parc d'aquests té una llicència que la van concedir en l'any que van obrir aquest parc, sigui l'any que fos, i nosaltres la llicència que ens donen és anual i per als dies que dura la festa major o que dura la fira, no? Nosaltres entenem que els ajuntaments els hi fa por donar aquesta llicència, el que pensem, no? Que tenen la por que pugui venir un rebrot a la població o qualsevol cosa, i per això no ens deixen muntar, perquè les mesures són les mateixes que pot prendre un parc. Les atraccions, si no són iguals, són pràcticament similars. L'únic que ens diferencia d'un parc amb una fira d'atraccions és que l'emplaçament, el parc el té tot l'any fixa i les fires van canviant constantment de població, no? Nosaltres quan vam fer el Proficat, quan vam fer el pla sectorial que vam presentar Proficat, els donàvem l'opció de fer fires amb aforament, és a dir, fent un recinte tancat amb una entrada i una sortida per poder controlar l'aforament de la fira, no? Vull dir que pràcticament és que és el mateix funcionament com part d'atraccions. I a dia d'avui doncs no se'ns ha deixat muntar, que s'hi veia en el 90% de les poblacions.
I a nivell personal, la teva família té més de 24 atraccions de fira. Com es pot mantenir una situació com aquesta?
Bueno, hi ha gent que ha pogut tirar d'estalvis. Jo personalment, jo estic treballant de xofer, perquè és l'únic que, per dir-ho, sonarà malament, però és l'únic que sé fer. Jo soc firaire, m'hi porto dedicant de tota la vida, doncs des que tinc 16 anys, tinc tots els carnets de conduir, doncs l'únic que sé fer és muntar atraccions de fira o portar un camió. Doncs jo m'he tingut que reinventar d'alguna manera i fer un ofici que no és el meu, és ser xofer. El meu ofici, la meva professió és ser firaire. Hi ha gent doncs, que ho ha tingut que fer-ho d'aquesta manera com jo, altres que s'han tingut que buscar feina en una fàbrica, altres que s'han tingut que posar... Bueno, cadascú s'ha buscat la vida com ha pogut, no? Perquè realment les atraccions de fira només serveixen per això, una atracció de fira. No la pots col·locar ni fer servir per una altra cosa que no sigui pas que muntar-la en una festa major, no? També tenim l'inconvenient que nosaltres tenim vehicles grans, tenim vehicles que són camions, tenim tractores, i tampoc podem fer servir els nostres vehicles per anar a treballar, perquè la targeta de transport que tenim no ens ho permet, no? I a sobre també tens una inversió d'un vehicle que val molts calés, però on tens una targeta de transport, que per la llei que tenim aquí a Catalunya o a Espanya, doncs només pot servir per mercaderies pròpies, no? Llavors, tampoc puc sortir a treballar amb el meu compte. És, bueno, és complicat, és una situació molt complicada.
Bé, doncs, David Martínez, vocal, com dèiem, i cap de comunicació del Gremi Industrial de Firaires de Barcelona i província, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Moltíssima sort, poca cosa més es podem dir, aviam si canvia la truita el 2021 i comencem
esperem,
amb el meu.
Esperem, perquè si no hi haurà molta gent que s'hi acabarà pel camí i bueno, no és el que esperem. Nosaltres esperem que les administracions ens ajudin, que ens donin algun tipus de subvenció i en el seu cas ens deixin muntar o treballar, que és el que volem. Nosaltres no volem, realment el que volem és treballar amb els nostres negocis, com tothom. D'acord. Moltes gràcies.
Gràcies, Armand i David. I ara sumem dues convidades més, anant fins a Domenys Ràdio. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs sí, tenim aquí als estudis a Cristina Garcés, del col·lectiu de Mercats No Sedentaris. I a l'altre costat de la línia telefònica tenim a la Montserrat Carrera Firaire i membre de la Unió de Mercaders i Artesans. Molt bon dia.
Hola, buenos días.
Molt bon dia.
Bé, sentíem el David, el company, i la veritat és que el vostre sector ha sigut, com bé deien l'Armand i el David, un dels malmesos en aquesta primera onada i l'acabada segona, ja que han anat canviant les normes, les restriccions, ara hi ha més mesures encara. Però comencem amb tu, Cristina. Tu et dediques a... Tens una xurreria, ets aquí de Banyeres del Penedès, i el teu cas com ha sigut? Perquè després veurem que la Montse també és un altre sector, és més de fires, i ja ens explicarà una mica tot plegat.
Correcto. Bueno, vamos a ver, nuestro sector evidentemente ha quedado muy mermado, ha quedado muy dañado, puesto que durante la primera parte de la pandemia, la primera ola, es decir, ya estábamos tocados debido a que las normativas iban modificándose por horas. Quiero decir con esto, voy a explicarme. El gobierno central dirigió una serie de normativas que regulaban todo lo que era el sector de la emergencia sanitaria. Y en nuestro colectivo quedaba afectado, puesto que en un principio pues no nos dejaban salir, luego una primera parte la alimentación, a partir de ahí en todos los mercadillos se iba modificando la normativa debido a que el gobierno central emitía una serie de reglas que dirigían la pandemia, y a partir de ahí daba esa normativa a el libre albedrío y a la aplicación de ella a cada municipio, partiendo de la base que también pasaba por la regularización de las comunidades autónomas, que cada una interpretaba la ley como creía. Y cada municipio hacía exactamente lo mismo, por lo cual había una regularización que en cada municipio el mercadillo iba modificándose. En unos municipios se hacía un 50%, luego se hacía un 30%, la aplicación de la normativa te decía un 30% del aforo total del mercadillo, con lo cual se incluía también a los paradistas y a la población. Por otro lado, había otra normativa aplicada que era un 30% de los paradistas, con lo cual quedaba mermado de 100 paradas, era solamente 30 paradas las que trabajaban. Había otra normativa que decía un 50% del paradista, con lo cual una semana trabajaba un paradista y a la otra semana trabajaba otro paradista, con lo cual yo, por ejemplo, trabajaba 2 días al mes, no 4. En cada población. Había municipios que cerraban automáticamente el mercadillo y no podíamos trabajar. Había otros que solamente era el 30% de la totalidad del aforo, incluyendo también al paradista, con lo cual había personas que querían acceder al mercadillo y se encontraban que tenían que esperar una hora y media. Y había otros paradistas dentro que estábamos de brazos cruzados, puesto que nuestro compañero, el frutero, tenía 10 personas en su parada. Y yo no tenía ninguna, pero tenía que esperar a que esas 10 personas que estaban comprando a este compañero se marcharan para que pudieran entrar 10 personas más, que a lo mejor una la tenía yo y las otras 9 volvían a ir otra vez, en este caso, al frutero, al de las galletas o al que fuera. Con lo cual quedaba mermado totalmente el aforo y la venta que yo pudiera tener ese día. Sin contar que, bueno, que había muchísima gente que por la normativa pues ya ni siquiera se acercaba al mercadillo a comprar, teniendo en cuenta que nosotros somos una venta al aire libre. Al aire libre, que quede claro.
Sí, després parlarem d'això, Cristina, perquè és curiós, si més no, que el tema és que sigui a l'aire lliure, quan teòricament, doncs, no hauria d'haver-hi problemes, com el tema de l'esport i com altres coses que han anat sorgint. Però si et sembla, Cristina, anem a donar pas a la Montse, que la tenim ja i que l'he saludat però no l'he deixat parlar ja. Montse, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Bon dia, què tal?
Déu-n'hi-do, el panorama que anem sentint fins ara, el David, la Cristina, però Tu ets d'un altre sector, és a dir, hem tingut atraccions, per una banda hem tingut mercats no sedentaris, que també fan fires i festes majors, però tu en aquest cas només t'hi dediques al que serien fires.
Sí, només són fires en el nostre sector, perquè és fires d'artesania i temàtiques, o sigui, mercats medievals, o sigui, tot el que és mercat temàtic, o sigui, fira temàtica. Nosaltres és un sector una miqueta complicat perquè no ens diuen rasament que no a la majoria d'ajuntaments, perquè et posen les pegues, que hi ha les normatives que no entenc, com molt bé ha dit el David. No les acabo d'entendre, perquè nosaltres els hi hem presentat plans de seguretat a l'Ajuntament. Vull dir, una fireta de 20 parades, que tampoc és molt, perquè la majoria de les fires són de 50, 100, que es feien fins ara, i rasament ens han dit que no. I bueno, i nosaltres portem sense treballar pues, exactament quan el 13 de març, que ja vam començar abans a anul·lar-nos les fires, que no ens havia passat mai, que ens anul·lessin fires, no estàvem acostumats, la veritat, sempre havíem no. treballat. I bueno, dius, temps de confinament, pues, ho passes com pots, no? Més malament que bé, perquè clar, no tens ingressos i el firaire viu d'això. Té que continuar pagant la seva seguretat social, els seus mòduls, el que fa mòduls, o IVA, el que fa IVA, i bueno, quan va arribar el procés de la desescalada van dir, bueno, sembla que la cosa potser podreu tirar endavant, podreu sortir, tot eren nos, que no pot ser, que s'ha de fer controls d'aforament, bueno, controls d'aforament, o sigui, vas presentant tots els protocols que ha dit el David. I bueno, a l'estiu es va treballar, potser vaig treballar jo en fires de pobles petits, que ens va dir que sí, petits, que és el que no s'entén, si un poble petit et diu que sí, que un poble, jo què sé, de 800, 1.000 habitants, te deixa fer una petita fira, i no ha passat res, fent totes les mesures de seguretat, per què un poble gran no? Aquesta és la pregunta, per què no?
Però clar, aquí entrem en una altra de les coses que s'estan reclamant, és que per què les mateixes mesures s'estan aplicant a ciutats grans que en pobles com podria ser Sant Jaume, Banyeres o altres, que òbviament
aquí
és
està.
Molt diferent. Perquè clar, no podem comparar un Barcelona, un Mataró, amb doncs, un poble de Lleida,
no.
que tu ets de Lleida...
És incomparable.
Clar, és incomparable, perquè... que és una mica el que reclamen els hostalers també, que les mesures siguin en compensació o a mesura de, mai millor dit, en quant a la població, en aquest cas.
Aquí perquè... està. I nosaltres, sí. durant el confinament, vam crear l'associació aquesta de la Unió de Mercaders i Artesans, primera, per defensar els nostres drets. Hem enviat cartes al govern d'Espanya, a la Generalitat, a tot arreu. No hem rebut cap resposta, cap ajuda, cap... No ens han escoltat, presentant-los les mesures. No ens han escoltat. És que no ens ha escoltat ningú. I llavors dius, per què un súper s'hi pot obrir... i està a petar de gent, i nosaltres que estem a l'aire lliure no podem treballar. És que no, és incomprensible.
Aquesta és la gran no... pregunta, no?, de per què
sí.
un súper pot i amb a porta tancada, amb tot el que comporta, vosaltres a l'aire lliure no podeu treballar-hi en aquests casos. Perquè,
fent servir les mesures... que el Procicat ens diu mans, distància, mascareta. Mans, distància, mascareta. O sigui, que no, l'entenc. No em quadra. No.
Perquè,
no sé,
a banda,
és una Montse,
abans d'entrar-hi en el debat, que serà a partir de les 10, bueno, farem una petita aturada per sentir les notícies. Tu, a banda, no sé si em permets, tu ho has passat molt malament, personalment, arran d'aquesta situació.
Jo...
No sé si vols que em fiqui per aquí o, si no,
no,
me'n vaig
no,
cap a un altre lloc.
No, pots posar-te per aquí. Aviam, jo ho he passat molt malament perquè a casa meva vivim d'això. És que vivim d'això, a casa meva es menja de... Com molt bé deia el David, a casa meva jo no sóc firaire temporal. Jo sóc firaire des de l'1 de gener al 31 de desembre. Llavors, això et crea una ansietat, una por. Jo a l'estiu he anat treballant, però he treballat 8 caps de setmana. 8 caps de setmana, perquè clar, nosaltres a l'estiu és quan més treballem. Sortim de casa un dimecres i tornem a casa un dilluns. Un dilluns. Clar. Però tornes a casa un dilluns, un dimarts, per rentar roba, per reposar material, no sé, i no ens hem contagiat en tot l'estiu. És que no ens hem contagiat. Fent les quatre fires, que i aquest any no, que només ha sigut de dissabte i diumenge, però bueno, però aquest any, a l'estiu no ens hem contagiat. I els meus nens han vingut amb mi a les fires i no s'han contagiat. S'han contagiat ara, al col·le. Al col·le, amb un espai tancat. Dic, ostres, si algú m'escolta del govern, que es plantegi i digui, l'aire lliure no està el Covid. No està el Covid. El Covid és un virus que purula en un espai tancat. I jo ho he passat molt malament, perquè vaig estar molt temps a baixa, perquè, clar, em va crear una ansietat, perquè, clar, l'autònom, si no surt a treballar, no guanya. Si no guanya, com paga impostos? Lo primer, ja no dic menjar, com paga els impostos? Tot això que deien, sí, pots aplaçar els impostos, però de què em serveix aplaçar un impost que l'hauria de pagar ara, a dia d'avui, a 30 de novembre o a 20 de novembre, i l'hauré de pagar igual?
Montserrat, si et sembla, Montserrat Carrera, fem una pausa aquí. Us agraïm a tu i la Cristina aquestes paraules, aquestes impressions inicials. Ara hem de connectar amb les notícies de les 10 i després seguim aprofundint. Et sembla bé?
Sí, perfecte.
Moltes gràcies. Notícies i tornem. Ara.